Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón y estamos a viernes 27 de mayo. Hoy estamos en un programa especial de Turiscope que nos traslada hasta uno de los enclaves más maravillosos de la Comunidad Valenciana, el Monasterio de Santa María de la Valldigna, que además de contar con visitas detalladas al mismo, es muy interesante acercarse hasta la antigua mezquita de La Xara, actual ermita de Santa Ana, que conserva todavía arcos y elementos de arquitectura musulmana, o la Font Gran, cuyas aguas riegan buena parte de la huerta de la Valldigna. No te pierdas este itinerario turístico que une los monasterios de La Murta en Alcira, Aigües Vives en Carcaixent, Santa María de la Valldigna en Simat, San Jeroni de Cotalda en Alfauir y Corpus Christi en Llutxent. También tenemos nuestro especial Salud y Bienestar. Te proponemos un masaje de Kai Sensaciones, una de cinema con Xavi Manzanet y Turiscope con Alberto Marco. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
Más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com està l'actualitat avui?
Amb un incendi provocat aquesta matinada per un home que es troba hospitalitzat greu amb cremadures, que ha cremat un xiringuito i una xeladeria a la platja d'Almenara. El foc s'hauria iniciat sobre les 2 de la matinada i els veïns han aplegat a veure com aquest home, que estava ple de flames al seu voltant, corria des del lloc del fet intentant-se llevar la roba. L'Ajuntament d'Almenara no descarta que hi hagi més persones implicades i condemna l'acte vandàlic que ha arrasat aquests dos locals, una xeladeria i un xiringuito de platja. La Conselleria de Sanitat descarta que l'atleta del Playas de Castellón, aplegat de Burundi, patisca el monkeypox, la coneguda com viruela del mono, amb el que este virus encara no ha plegat a la nostra província. No hi ha en aquests moments cap cas sospitós. A Benicàssim, els socis de govern, PP i Ciudadanos, reprendren les seues relacions i negocien aprovar els pressupostos després de diversos mesos de tensió entre l'alcaldessa Susana Marqués i la portaveu de Ciudadanos, Cristina Fernández. Burriana incrementa la vigilància i el tractament davant la plaga de mosquits i centra ara les seues mirades en espais privats abandonats. Així, treballa en diversos punts del terme municipal i demana a l'Ajuntament la col·laboració dels veïns per a tractar d'evitar accions que comporten l'aparició d'aquests insectes a les vivendes. A les festes de Santa Quitèria d'Almassora hi ha entrades de vaques a la una, vesprada taurina a les 6 i vaques enfundades a la una de la nit. També avui, sopar de Paiporta i Port Castelló rendirà demà homenatge a les 10 i mitja del matí a les víctimes de la tragèdia del buque Nazmiye Ana. Reconeixerà també públicament el treball de tots els col·lectius que es van implicar durant aquesta tragèdia en la que va morir un estibador castellonenc, David, de 36 anys, i un marinero indi de 22. Altres dues persones van resultar ferides. Demà, justament, es complís un any.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
A punt de despedir la Lliga en Primera Federació, Club Deportivo Castellón i Villarreal B. Els albinegres reben al Cornellà en Castalia a les 6 i mitja, demà dissabte sense res en xoc. Si, en canvi, el Villarreal B, que juga en camp de l'Atlético Sanluqueño, també demà a les 6 i mitja de la vesprada, en xoc la segona plaça. En quant al Villarreal, continua treballant per a tractar d'aconseguir el fitxatge de Lo Celso, pel que el Villarreal podria oferir prop de 20 milions d'euros. Està tancada per obres la CB148 a Cabanes i hi ha circulació condicionada a la PC, a la Llosa, Nules, Moncofa i Benicàssim, i a la CB15 a la Pobla Tornesa. Ens espera per davant un cap de setmana en el que pot haver alguna tronada de cara al diumenge per la vesprada en zones de l'interior. Tranquil·litat la resta del cap de setmana, amb temperatures que aniran cap a dalt. Previsió, Luce Peda.
Buenas tardes. Cielo poco nuboso, despejado, ambiente soleado en la provincia de Castellón y temperaturas que suben este viernes y que continuarán subiendo mañana sábado. Esta tarde se alcanzarán los 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Mañana sábado continuaremos con cielo poco nuboso, despejado, aunque por la tarde pueden crecer algunas nubes de evolución diurna en el interior. Posibilidad de calima en zonas altas y las temperaturas que seguirán subiendo, con viento flojo del noroeste por la mañana y del sureste por la tarde. Mañana sábado la máxima prevista es de 29 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: listo el decreto que debe desatascar 71 parques de renovables en Castellón. Pacto para desarrollar esta legislatura, la Agencia de la Energía. El Mundo Castellón al Día titula que 6 meses para una colonoscopia del cribado de cáncer aplazado. Los médicos del provincial llevan 9 años sin refuerzos, con 400.000 tarjetas SIC asignadas en una campaña que incluye las áreas de Castellón y La Plana. Dan citas de consulta para 2023. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, se hace eco de el ya exestrenador del TAU Castellón, Tony Ten, que se despidió ayer del que ha sido su club durante casi 2 décadas. Y la foto central de Mediterráneo es sobre la falta de personal en los hospitales. Castellón necesita 300 médicos y 2.000 enfermeras. La pandemia evidencia las carencias del sistema. Bueno, pues así están las cosas este viernes 27 de mayo. En COPE Más Castellón estamos dedicando esta semana a la salud y el bienestar. La salud, importantísima, y el bienestar se consigue de muchas formas, pero te voy a hacer una sugerencia para que lo disfrutes de una forma muy especial. Nos vamos a CAI Sensaciones, a Castellón. Y dice así: un placer para los sentidos, para ti, mujer. Y ahora mismo vamos a saber de qué se trata. Nos ponemos en contacto con Ana Cabello. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana.
Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias.
Muy buenos días, Ana. ¿Qué hay sensaciones? Dime todos los tratamientos que tienes y dime cómo nos vas a hacer mucho más felices y nos vas a dejar relajadas y contentas.
Bueno, pues mira, tengo tratamientos faciales y corporales y todo desde las sensaciones, desde el bienestar, la relajación, la aromaterapia, aceites esenciales, con música. Es todo, todo pensado desde el relax y el bienestar. Hay tratamientos, pues eso, como he dicho, de faciales, limpiecitas de cutis, tratamientos naturales, rituales, que son una maravilla, experiencias.
Yo de todas formas tengo que decirte, Ana, que todo eso no se consigue así como así. Es decir, que supongo y entiendo que estás en un espacio en el que ya nada más entrar ya nos da una sensación, nos da una tranquilidad y un bienestar. Y luego ya, con esas manitas que tienes, esas manos maravillosas, porque tengo que decirlo, a mí me has hecho un tratamiento, me has hecho el de la rosa, ¿no?
El de la rosa, que es maravilloso porque es un tratamiento facial, pero que a la vez te relajamos las piernas, los brazos, las manos, y es maravilloso. Y todo con el aroma de rosa.
Nos entra por todos los sentidos. Nos entra por el sentido olfativo, también el sensorial, porque pones música que nos relaja una barbaridad. Y luego, por si fuera poco, que dices, bueno, ya parece que ya está todo bien, pues entonces entras tú. Entras tú con tus manos, con tus cremas, con tus lociones, con todo lo que utilizas. Es profesionalidad y, por otra parte, también es intuición. Porque el tratamiento que haces facial, que en la cara es donde más músculos tenemos, pues eso es un trabajo...
Sí, la verdad que la intuición es muy importante y siempre desde el corazón, desde el amor. Para mí eso es lo más importante. Cuando entra una mujer por esa puerta, para mí ella es lo principal y pongo todo mi yo para ella y me dejo llevar en lo que ella en ese momento siento que necesita.
Normalmente nada más entrar ya relajas, ¿no? Ya relajas.
Sí, ya, porque ya relajo.
Ya relajas. Y vamos, profesionalmente vamos a centrarnos más. Ana, en la cara, en todos esos músculos que tenemos, pues, ahí sí hay que estudiar para saber por dónde va cada uno, ¿no?
Sí, ahí hay que tener conocimiento y saber muy bien cómo trabajar cada músculo, porque si lo trabajamos mal, en vez de tener el lifting, digamos, lo que queremos, la firmeza, lo que conseguiríamos sería lo contrario. Entonces sí que tenemos que tener muy claro cómo va cada músculo para potenciarlo y mejorar, sobre todo lo que nos preocupa, que es flacidez, arruguitas, líneas de expresión.
Las líneas de expresión que evidentemente, Ana, pues en casi todos los casos es porque gesticulamos mucho.
Sí, la verdad que hay que ser felices, hay que gesticular y luego pues hacerse un tratamiento de vez en cuando, tener tu rutina facial en casa adecuada a tus necesidades. Eso también es muy importante. Yo hago también asesorías, clases de belleza y ahí siempre doy los tips, aconsejo las cremitas también que son buenas para usar. Y luego también enseño a hacerse en casa algún masajito facilito para potenciar lo que se hace luego en cabina.
También haces tratamientos reductores, remodelantes y anticelulíticos. Ahora, de cara al verano, yo creo que es necesario.
Es muy bueno. Mira, primeramente porque lo que mejoramos es la circulación y ahí ya, mejorando la circulación, ya vamos a potenciar el tratamiento. Y luego un poquito ver las necesidades de cada persona, porque cada mujer necesita un tratamiento diferente. Nunca hago igual el tratamiento, siempre se hace un estudio y ahí ya se mira qué tratamiento, qué masaje, qué aceite, qué crema le puedo hacer para potenciar el resultado. Y nunca hay ningún masaje igual. Cada mujer es única, especial y tiene su tratamiento para ella.
Eso es muy importante, es muy interesante que llegues pues a manos de profesional, como eres tú, a manos de una profesional, y que te diga, mira, Antín, yo te haría primero una de la rosa y luego pues te aconsejo que la próxima vez que vengas pues te hago un ritual exclusivo reinas, no sé.
Eso es importante. Hay mujeres que vienen y lo tienen claro y saben lo que quieren y bueno, hay que respetarlo y divinamente, pero hay mujeres que sí que piden mi consejo. Entonces, pues, es hablar con ella, sentarnos un ratito, que me cuenten sus necesidades, qué retos de bienestar tienen, y sobre eso, pues, hacerles un protocolo. Pues, mira, primero te aconsejo este tratamiento, luego el otro, y un poquito llevarles un seguimiento siempre, porque hay mujeres, eso, que se dejan aconsejar muy bien, y para eso estamos las profesionales, para llevarlas por el buen camino y que queden contentísimas.
Entonces lo importante es que tú sepas el trabajo que tienen, los hábitos que tienen diarios, la alimentación también, porque también es importante, y luego ya dejarnos en tus manos, ¿no?
La alimentación también es importante y damos también pautas. Tenemos también Nutricosmética, que ahí también ayudamos. Vengo del mundo de bailes polinesios y ahí es mucho el bienestar, el amor, el sentirse bien con uno mismo. Y por eso el significado de Kai, ahí viene de ahí, de océano, que soy yo, mi nombre profesional cuando bailaba Polinesia. Y bueno, el océano, que mejor que sentirnos abrazadas por él.
El océano, la tierra, el aire
efectivamente. Los elementos, que son muy importantes.
Los elementos que tú, en tu espacio, los tienes todos.
La verdad que se ha creado un espacio muy bonito, muy integrado, muy acogedor y sí, está muy bien pensado que estén, pues eso, todos los elementos para cuando entras que ya sientas ese bienestar. Cuando entran las mujeres por la puerta me dicen, Ana, es que se siente una buena energía y eso ha sido pensado desde un principio, desde que ya hay sensaciones, ya era pensado eso, para las buenas energías y la buena vibración. Y luego tocamos la campanita antes del tratamiento que eso, la vibración va muy bien para tener muy buenas energías positivas.
Ana Cabello, de CAI Sensaciones, como te he experimentado, tengo que reconocer que yo me sentí como en mi casa y me relajé en 0,2 segundos. Y yo no soy una persona que me relajo demasiado por el trabajo, porque siempre vamos como estresados y pam y pum y pam, y me relajé inmediatamente. Bueno, pues solo nos queda decir que nos digas dónde pueden todas las que estén interesadas en recibir un masaje tuyo, cómo lo pueden hacer.
Pues mira, estamos en la calle Ayosa, número 42. Y mira, mi WhatsApp es 603-649-175. Y luego tengo la página web, que es www.caisensaciones.es. Está preciosa la página web. Ya cuando entras, sabes lo bien que vas a estar en el CAI Sensaciones.
¿Algunos consejitos que quieras dar a todas las oyentes de cara a este verano, desde CAI Sensaciones?
Pues yo, mira, lo que aconsejo es que sean felices, que todo lo hagan desde el amor y que vengan a hacerse un masajito, un tratamiento, cualquier cosita. Y si no, que vengan a visitarme, que encantada se lo enseñaré, para que vean que es un lugar para nosotras, para las mujeres, para sentirnos bien y relajarnos y ser felices.
Y añadir a esto, Ana, que es un regalazo. Se lo puedes regalar a tu madre, a tu hermana, a tu amiga, incluso hasta tu enemiga, para acercarte.
¡Ah, qué buena idea, Sí, tenemos nuestras tarjetas regalos súper bonitas, muy elegantes, que ya solo cuando lo recibes ya sabes que vas a ir a un sitio que vas a estar a gusto. Creo que les encanta. Cuando reciben ese regalo, son felices.
Ana Cabello, de CAI Sensaciones, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y a seguir relajando a la gente y dejándola feliz.
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, feliz verano. A disfrutarlo. Gracias.
Semana de la Salud y el Bienestar en COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde, profesionales y especialistas nos aconsejan sobre la salud y el bienestar. Con la participación de CAI Sensaciones, Hospital IMED Valencia, Inés Museros Centro Estético, Xavi Medall Masajes, Institute Line, Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético, Óptica Chabrera y Conesa, Clínica Podológica Pasos, COP Salus, Centro de Formación Profesional Sanitaria, Moute, Vivo Activamente, Centro de Salud Odontologic Villarreal y Etovet Etología Veterinaria.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y ahora en un momentito, vamos a por una de cinema con Xavi Manzanet y Alberto Marco.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EduSi de eficiencia energética, el ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED, una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Ahora todo el catálogo de Casmani electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casmani electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Tornen-les festes de Santa Quiteria a Almassora. Del 20 al 29 de maig, gaudeix de la música al recinte fester, dels actes taurins i de les propostes gastronòmiques, esportives i culturals. Almassora t'espera. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Almassora.
Tus nuevos muebles en Albani, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albani.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Fins el 29 de maig, novena ruta de la tapa a Nules. 22 hostalers de Nules ofereixen els divendres, dissabtes i diumenges del mes de maig la millor tapa i el millor còctel. Tapa més beguda, 3,50 €. Còctel amb alcohol, 5 €. I còctel sense alcohol, 4 €. Gaudeix de la gastronomia local de Nules amb la ruta de la tapa. Nules, tant per descobrir. Ajuntament de Nules.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mi 680 no pot sonar això.
Efectivament, visca el Casiotone i el sintetitzador. Esta és la sèrie misteriosa en la que obrim avui una nova secció de una de cinema. Comencem 5 lobitos.
Cuidado,
ahora sí.
Ay,
bien,
bien, bien. Ay, que se te va a caer.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado.
Amaya, la protagonista d'esta pel·lícula, acaba de ser mare i es dona compte que no sap molt bé com ser-ho. A l'ausentar-se la seva parella per treball durant unes setmanes, Amaya decidirà tornar a casa dels seus pares en un bonico poble de la costa del País Basc. Ahí compartirà la responsabilitat de cuidar el seu fill. El que Amaya no sap és que, encara que ara és mare, pues també en esta casa a la que torna serà filla. Dirigís a l'Auda Ruiz de Azúa, que per a qui no conega esta persona, pues és, ha rebut nombrosos premis en el món del curtmetratge i que ara ha fet el seu salt al llargmetratge. Interpreten Laia Costa, Susi Sánchez, Ramon Barea i Miquel Bustamante, protagonistes d'esta pel·lícula, Cinco Lobitos. I continuem amb una pel·lícula curiosa, que es diu Toscana.
¿Preparado, campeón?
No me gustaría estar ahí ahora contigo para echarte una manita. No te entretengas mucho, ¿vale? Tienes hora y media para llegar a la clínica con el esperma.
Poc té a veure en esta regió italiana, no? Santi va acabar una clínica de reproducció assistida per a fer una in vitro amb la seva dona, però de repent un cotxe el tombarà, la conductora s'anirà, incapaç de ficar-se en marxa la seva moto per ara un taxi, no té canvi, entrarà a un restaurant que hi ha a prop, que es diu efectivament el Toscana, i allí Ramon, el propietari, discutirà en el telèfon per uns diners, que suposem són en negre, destinats a reformar el local, Santi li demanarà canvi, entrarà una altra persona que es diu Tomàs reclamant uns diners que se li deuen, Ramon es nega, el negoci va mal, tots estos problemes deixaran de tindre importància davant tot el que passarà dintre d'este local. I dirigís Pau Durà, actor de comèdia habitual, amb Eduard Soto, Malena Alterio i Francesc Orella. I tenim una pel·lícula d'animació per als aficionats al còmic japonès. Pues tenim una entrega que és l'adaptació ja a la pel·lícula de la sèrie Jujutsu Kaisen Zero.
Yuta, feliz cumpleaños. Es una promesa. Nos casaremos cuando seamos mayores, ¿vale?
Me pareix que no.
Jujutsu Kaisen Zero és l'adaptació d'una sèrie de dibuixos japonesa i ens conta la història de Yuto Okoatsu, un xic d'institut prou nerviós amb un grave problema, i és que el seu amic Rika s'ha convertit en un curs que entenem que és pues, un tipus de, no sabem, de ser. I Rika no és un curs normal, captarà l'atenció de Satoru Gojo, un professor de l'institut que es diu Jujutsu, on els exorcistes aprenen a combatre els curs. Paranimf, tenim Edipo, el hijo de la fortuna, és el cicle que continua de Pasolini, que es diu Essential Pasolini. Taquilla, Doctor Strange en el multiverso continua en primera posició, Cinco Lobitos, que ja s'ha estrenat en alguns llocs, així arriba ara, El arma de l'engaño, El sastre de la màfia, Alcarràs, esta pel·lícula que està tenint molt bona acollida, tant de crítica com de públic.
Dos de cinc espanyoles, està mal.
Sí, Hombre del Norte, Sonic 2, La ciudad perdida, Animales fantásticos y Downtown Abbey, per als puristes d'esta sèrie mítica. Seguís ahí en el rànquing de pel·lícules més vistes.
Ara sí.
I ara sí, anem a adivinar de què sèrie es tracta, esta en la que començava en la secció. Aquesta sèrie misteriosa es diu El Trueno Azul, coneguda originalment com a Blue Thunder i que en Hispanoamèrica es va dir El Relámpago Azul, ¿vale? És una sèrie de televisió de l'any 84 de la cadena de televisió ABC que estava basada en la pel·lícula del mateix títol que es va estrenar pues, un any i mig antes, ¿no? El Trueno Azul ens, pues, ens conta les vivències d'uns pilots d'helicòpter que tenen unes missions un tant especials, moltes nocturnes. El repartiment de la sèrie incluïa James Farentino i Dana Carvey com a protagonistes. Eren ells antics jugadors professionals de futbol americà. Bubba Smith i Dick Butkus completaven esta sèrie, que va ser cancel·lada després de la seua estrena i no es va tindre una temporada, tot i que, bueno, mereixia el seu record així en la nostra secció de sèries misterioses.
Bon cap de setmana, Xavi.
Vinga, molt bon cap de setmana.
Pues como siempre, Xavi Manzanet poniéndonos al día con una de cinema. Y en un momentito nos va a poner al día, pero de turismo, Alberto Marco, Turiscope, en un momento.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Els dies 21 i 29 de maig tens una cita a Les Useres. Vuitena Fira del Vi de Les Useres. Degustació del Vi de Les Useres amb cates gratuïtes, exposicions, demostracions gastronòmiques i tardeo. Productes d'alimentació tradicionals, formatges, melmelades, torrons, embotits, pa, parc infantil i moltes més activitats per a gaudir amb amics o en família de la vuitena Fira del Vi de Les Useres. Les Useres, poble de vi, poble de tradicions.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Torna la gran cita gastronòmica de Borriana amb la Ruta de la Tapa. Fins al 29 de maig pots assaborir de 16 propostes d'exquisit sabor borrianenc en diferents bars i restaurants de la ciutat. L'Ajuntament de Borriana et convida per només 4 euros a assaborir una tapa amb beguda en 16 establiments, decidir la tapa guanyadora i participar en el sorteig de molts bons regals en acabar la ruta.
Viu la gastronomia més nostra. Viu-la a Borriana. Ajuntament de Borriana. Fem camí recuperant la nostra ciutat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. La asignatura de religión propone conocimientos y valores necesarios para el desarrollo personal y social del alumnado y les prepara para el futuro, con una propuesta clara de descubrir la mejor versión de la vida con autonomía y espíritu crítico desde la visión cristiana, respetando a los demás desde principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia. Amplía tus puntos de vista. Yo me apunto a religión. Delegación diocesana para la enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como todos los viernes y cuando llega esta sintonía, pues recibimos a Alberto Marco. Por cierto, tengo que decirte que ya vamos a dar los premios Turiscope este próximo lunes 30 de mayo en los jardines del NH Turcosa del Grao de Castellón a las 8 de la tarde.
I temps ara per a viatjar fins a Les Useres.
Molt bé.
És que ja tenen aquest cap de setmana la tornada d'un dels events que se va tindre que suspendre per la pandèmia, que també tenim ganes que tornara, com és la seua Fira del Vi, este dissabte i diumenge, de nou pues en totes les bodegues, tots els sellers locals, però també molta més activitat per a donar-li valor a aquesta població de l'Alcalate. Anem a veure què és el que han preparat en esta localitat i ho fem de la mà del seu alcalde, Jaime Martín. Molt bon dia.
Bon dia, Alberto.
Com diem, ja torna, ja van tornar els pelegrins, ja està tornant més o menys l'activitat i ara ja també torna un altre d'aixòs atractius que té la localitat, com és la Fira del Vi de les Useres.
Pues sí, després de 2 anys de, diguem-ne, de patiment, perquè ha sigut 2 anys que s'han passat pues, d'aquella manera, tornem a un poquet a la normalitat i esperem que d'ara per avant pues, ja torni a ser les coses el que hi havia antes i puguem recuperar la normalitat.
I una normalitat que, com diem, ve en aquesta Fira del Vi, dissabte i diumenge, i on de nou pues a mostrar en primera mà tot lo bo que se fa dins dels sellers locals, que ahí estaran tots representats, les Useres, Bodega Flors, Barón d'Alba, Viña Natura i també el Mollet.
Sí, sí, estan totes les bodegues representades, les del poble, les 5 bodegues que venen al poble, a part també hi haurà estaran panaderies, hi haurà coses de menjar, de sabor, i més parades, tot és relacionat en la gastronomia, i clar, com dius, després de 2 anys de que no hem pogut fer-la, doncs enguany és un poquet especial i esperem que la gent pues, torni a vindre les Useres, perquè la gent que han treballat el camp durant aquests anys pues, han portat molt de palo al sector primari, pues, perquè s'han parat moltes ventes, s'han parat exportacions, tot i ho han patit molt, i entonces entre tots ja podem seguir una maneta i tornem a defendre el nostre, que és ser poble i ser província al mateix temps, pues defendent i consumint un poquet els nostres productes, perquè pobres coses ho han passat, bueno, i encara ho estan passant molt bé, perquè la cosa baixa molt de pressa, però recuperar-se pobres no es costarà un poquet més.
Sí que es costarà, a més, lamentablement, ja per lo que mos dien, aquesta anya que diem de l'any passat, pareix que no vaig ser de tot bé per això, perquè justament les pluges en el pitjor moment se van sentar especialment en el pla de les Useres.
Sí, no, i a part va haver una gelada que va afectar a moltes vinyes, inclús va haver gelades del 100%. I les que se van escapar, després va tindre l'altre problema, que va ser les humitats, i va ser un any molt roïn. I, clar, com tu sabràs, els productes agrícoles, abonos i tot el que se tira, pues, ha pujat, no el 5% o el 3%, que és el que diuen, sinó que ha pujat en alguns casos el 300%, perquè s'ha pujat moltíssim. Llavors el gasto han hagut de fer-lo igual, no van treure producte i ha ajuntat això a part de l'altre, per la qual jo crec que el que estem fent és un poquet de donar-los apoyo i visibilitat un poquet també a tota la gent que està en el camp i també mantenint un poc el mig ambient de la naturalesa, que és ara, per exemple, el passejar per on estan les vinyes, la zona aquella del pla, allò és però està molt bonic. És per a perdre un dia, apostar per anar i pegar passejos per les vinyes.
Doncs esperem això, que això sí que també ajuda a millorar i de cara a això pues, tenim aquesta fira que com sempre estan expositors, però a part també hi ha més programació, com per exemple els escates gratuïtes sí. dels vins de les Useres, que també se mariden en altre tipus de productes, com ben dit, pues, en formatges, també en altres qüestions de quilòmetre zero, de proper de la localitat.
Sí, sí, sí. Hi ha més expositors també relacionats de la zona, de productes de la terra, i que també pues, se fan també cartes perquè les bodegues es donen a conèixer els seus vins, i a part de les activitats de la Coresta Xiquets, espera passar un dia la persona que vingui que sàpiga que a més de que Useres ja de per si és un poble acollidor, pues, a més serà un dia que no estaran avorrits.
I és que, a més, com bé dius, tens aquestes activitats paral·leles, aquestes activitats infantils, inclús dos exposicions, que també n'hi ha que dir que aquestes dos exposicions que s'han sentit de la fira també se sumen a, per exemple, aquest Museu dels Pelegrins, que també es romandrà obert durant tot el cap de setmana.
Sí, Sí, claro, és que nosaltres el diumenge és la nostra bandera. El diumenge és una tradició que és de les úniques a nivell autonòmic i inclús jo diria a nivell nacional, i que ja té una relevància entre nosaltres. El diumenge és la nostra bandera, el nostre senyal de... Per això, en cada acte que fem, també li donem a la gent que vingui, a part que conegui les nostres tradicions que tenim en el poble, a part de lo del vi, i paisatges, i tenim pues, l'església de la poble, hi ha molts monuments que tenen relevància, perquè per al terme, pues, seria més de centrar-se en el poble. En el terme hi ha altres dies, però que també jo aconsella que, a part que un altre dia vinguin a veure la bodega, perquè això el que fem un poquet és fer una imatge i perquè la gent conegui el que són les bodegues, després que tinguin una relació i que es vinguin en contacte, i pues, a veure quin dia podem anar a veure la bodega i fer una cata en la bodega, o quin dia podem, i si dia pues, aprofitem per a conèixer un poquet el terme que tenim i el poble, el que el fin de setmana.
Doncs molt per aprofitar, inclús si no m'equivoque, inclús per a un altre turisme que també se pot relacionar un poquet amb els pelegrins, que d'una altra manera, com és el turisme senderista, tenen a partir d'ara, ja teniu unes quantes rutes marcades i en bastant de moviment, ara heu sumat una nova.
Sí, sí, esta la vam obrir de fa poquet, una ruta nova. Esta és, diguem, és milla, el que diuen és que no és molt forta, és uns 9-10 quilòmetres, però que està molt bé, i baixa està el que és el pla del poble a la zona del pla i torna a pujar. És una ruta molt bonica i se passa per puestos també de història, sí. Que hi ha unes pedres diguem que són milionàries i el molí, també se veuen molins, sí, que és una ruta per a fer també.
Doncs ja sap la gent que si pot aprofitar té molt a veure a les users. De moment només queda per acabar, Jaime, això, convidar que este cap de setmana que s'apropen i que gaudisquen d'esa Fira del Vi.
Pues jo el que diria a tota la gent que este fin de setmana que tingui lliure, pues que pegui un escapau i sap el diumenge i que se passi per Useres, que segur que li agradarà i segur que repetirà, perquè és un poble, diu molt lluny, i el que és la fira, pues segur que li agradarà, és una fira diferent a la millor, és reduïda, és una fira on hi ha les bodegues, on hi ha coses per a menjar, és molt enfocat en plan gastronòmic, que tot és relació pues, en el vi, un poquet en el vi, per el qual segur que se ho passarà bé i a part és el que repetirà.
Doncs esperem que així siga, que la gent s'anime i que sobretot una vegada vagi que repetisca i que seguisca gaudint i de la localitat de l'Alcalatén de les Useres. Jaime Martínez, alcalde, gràcies per explicar-nos tot el que veste cada setmana i tot el que oferiu també durant tot l'any, no l'oblidem ahir a les Useres.
Moltes gràcies i si teniu que sí, pues, teniu la porta oberta per a quan vulgueu vindre.
Bueno, pues ya tienes otro plan si no tenías nada previsto este fin de semana. En Les Useres te esperan.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te recuerdo que en Almasora están de fiestas de Santa Quiteria. Ahora, dentro de un momentito, dentro de unos minutos, a la una, entrada de vacas. A las 9 de la noche hoy tienes cena de pay porta. Y a la una de la madrugada, vacas enfundadas de la ganadería Hermanos Barberán de Zorita del Maestrazgo. Acercándonos a la una de la tarde y recordándote que estamos en un especial Turiscope que nos va a llevar a recorrer la ruta de los monasterios. Es un itinerario turístico que une los monasterios de la Murta en Alcira, Aigües Vives en Carcaixent, Santa María de la Valldigna de Simat
San Jeroni de Cotalba en Alfauir y Corpus Christi en Yuchen. Podemos hacer la ruta de dos maneras. La primera por carretera, destinada a acceder a los monasterios con vehículos, y la segunda condicionada para la práctica del senderismo de más de 90 kilómetros de longitud. El trazado a pie discurre por antiguas sendas históricas de origen medieval, como el Paso del Pobre, vías pecuarias, sendas de montaña, caminos rurales y antiguas vías de ferrocarril. Un paraje incomparable para los amantes de la naturaleza y el turismo de interior. Acercándonos a la una de la tarde, acercándonos a la información.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La firma de hipotecas sigue creciendo en los primeros meses de este año. Solo en marzo se firmaron casi 43.400. Es un 18% más que el mismo mes del año pasado. Y es además la cifra más alta desde febrero de 2011. Son datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística que demuestran que, pese a la pandemia, pese a la inflación y la etapa de incertidumbre económica que estamos viviendo, pues el mercado inmobiliario sigue sacando músculo. De hecho, ya van 13 meses consecutivos de subidas en el número de hipotecas. También ha crecido el importe medio concedido hasta los 146.000 euros. Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las comunidades donde más hipotecas se cerraron el pasado mes de marzo. Un mes en el que el 72% de esas hipotecas que se firmaron fue a tipo fijo y el resto, casi el 28%, a tipo variable. Es algo, la verdad, que ha cambiado con los años, porque cada vez se buscan más los contratos fijos sin estar sometidos a los vaivenes del Euribor, es decir, sin sorpresas. Pese a ello, todavía en nuestro país la gran mayoría de hipotecas tienen un interés variable, vinculadas al Euribor a 12 meses. Pues tras 6 años en negativo, el pasado mes de abril conocíamos que el Euribor cambiaba a positivo. La consecuencia inmediata es que cada mes tenemos que pagar más por nuestra hipoteca variable, y todo apunta a que lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. ¿A cuánto puede llegar el Euribor? Bueno, pues esa es la pregunta. Y hay quien calcula que hasta el 1% a final de este año 2022, porque es más que probable que el Banco Central Europeo suba en julio los tipos de interés, el precio del dinero, para rebajar la inflación. Sería, por cierto, la primera subida en más de una década. Y todo esto encarecería una hipoteca de 400 o 500 euros al mes, con esta cuota cada mes, pues la encarecería entre 70 y 80 euros mensuales, es decir, más de 1.000 euros al año, el mayor encarecimiento desde hace 15 años, justo después de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pese a todo, seguimos en un contexto de bajos tipos de interés, ¿eh? Hay que recordar que el Euribor llegó al 5% en 2008. Así que los analistas recomiendan calma y recuerdan que el mercado hipotecario está marcado por una gran competencia. Así que se trata de coger la calculadora, hacer números, muchos números, y quedarse con la opción que más convenga. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que debes conocer, noticias que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Visto para sentencia el juicio contra el Cucu y su madre por haber mentido durante el proceso que condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. La defensa del Cucu pide 1.5 meses de prisión y una multa de 136 euros. La acusación particular, la máxima pena posible. Una joven bengalí, al parecer menor de edad, ha denunciado ante los Mossos de Escuadra que sus padres quieren obligarla a casarse con un hombre de su país, por lo que se encuentra en estos momentos bajo protección en un piso de la Generalitat. La denuncia se produce pocos días después de que dos hermanas de nacionalidad pakistaníes, también residentes en Terrassa, Barcelona, fueran asesinadas en su país a manos de varios de sus familiares por querer romper los matrimonios forzosos a los que habían sido obligados con dos primos en este país asiático. Siguen subiendo las temperaturas, o han superado los 30 grados en el interior del cuadrante suroeste y también en el sur de Galicia. Cielo nuboso con probabilidad de chubascos en Baleares. Mañana sábado más calor, se van a superar los 35 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Pero ojo, porque un frente lluvioso por Galicia va a traer temperaturas más frescas a partir del domingo, se va a notar más a partir del lunes. Y tras su último encuentro, la coordinadora de los obispos para Tierra Santa defiende la apertura y universalidad de Jerusalén como patrimonio común y no monopolio exclusivo de ninguna religión. Además de denunciar la violencia, restricción de libertad de movimiento y de culto de los cristianos en la pasada Semana Santa, animan a peregrinar a los santos lugares como viaje de fe, encuentro y solidaridad con los cristianos que allí viven. Y por último, los obispos de Colombia han animado a participar activa y conscientemente en las elecciones que se celebran el próximo domingo. Recuerdan en un mensaje que la participación en la vida política es una obligación moral y que hoy, más que nunca, hay que reconocer las causas profundas de los males sociales sin dejar de mirar las potencialidades para progresar unidos, dicen, al servicio del bien común.
Y París se prepara ya para la gran final de la Champions de mañana y allí está José Luis Corrochano. ¿Qué tal, Corrochano? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Real Madrid y Liverpool, ¿la decimocuarta o la séptima? El Real Madrid desde ayer en París, el Liverpool ha llegado en la mañana de hoy y entre hoy y mañana se esperan aquí en París entre 80 y 90 mil aficionados. Vamos con tres puntos informativos. Empezamos, por supuesto, en el seguimiento del Real Madrid. ¿Qué está haciendo el Real Madrid? Noticias para hoy, Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han empleado la mañana para tener una charla con Ancelotti para ver vídeos tácticos. A las 7:30, entrenamiento en el Stade de France. 11 decidido con Alaba y Valverde formando parte de él. A las 7:45, rueda de prensa de Ancelotti, Marcelo y Courtois. Por superstición, Benzema prefirió no ofrecer conferencia. En febrero lo hizo y el Madrid perdió con el PSG.
Y siguiendo al Liverpool, desde que ha llegado aquí a París está Melchor Ruiz. Noticias del equipo de Jürgen Klopp.
El Real Madrid decidió venir ayer a París, mientras que el Liverpool ha decidido hacerlo en el día de hoy. Tiene una cita a las 5:45 en el Stade de France para comenzar las ruedas de prensa del técnico y dos futbolistas del conjunto inglés. El entrenamiento, el último antes de la final, será entre las 5:30 y 6:30 de la tarde. Jürgen Klopp, que espera poder contar con todos sus jugadores, incluidos los tocados, especialmente Thiago Alcántara.
Y lo más importante, las aficiones, los seguidores del Real Madrid, del Liverpool, siguiendo cómo están llegando, cómo preparan su viaje, Arancha Rodríguez.
Ya se empiezan a teñir las calles de París del color blanco de los aficionados del Real Madrid y del color rojo de los aficionados del Liverpool. Los más madrugadores están aprovechando para hacer turismo, aunque también hay muchos que ya se están dando cita por los alrededores del estadio, donde se encuentran los puntos de encuentro y las zonas fan de cada uno de los equipos. Se esperan, recordamos, más de 60.000 aficionados de los dos equipos.
Todo esto y más a partir de las 3:05, módulo Versalles, 8:30 con Manolo Lama y 11:30 partidazo con Juanma Castaño.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Què tal? Com esteu? Salutacions de Carles Villeta. Així continuem en este especial, COPE Comunitat Valenciana, especial de Turis COPE, descobrint alguns dels llocs i tants que tenim a la nostra comunitat, que són increïbles. Avui ens trobem a este magnífic monestir de Simat de la Valldigna, que anem a conèixer amb més detall. Només que m'agradaria tindre la capacitat de descriure com és este lloc, que està siguent restaurat, ja porta, en fi, molt fet i recuperat, i se poden veure diversos estils arquitectònics parlant de la història tan rica com tenim a la nostra comunitat. Avui anem a descobrir, com dic, este racó i de tota la zona que l'envolta, perquè estem en una mancomunitat, això pertany a la Safor, però bueno, la mancomunitat de la Valldigna és per a dedicar-li unes quantes jornades de les nostres vacances, perquè té moltes coses molt boniques. Però, com sempre, això serà poquet a poquet. Ja portem ja un poc de programa i poquet a poquet tindrem ocasió de cadascun d'aquests detalls comentar-los. Anem a parlar amb l'alcalde del poble, amb l'alcalde de Simat, també amb la tècnic de turisme. També tindrem ocasió de xerrar un ratet amb Francesc Colomer, secretari autonòmic de turisme, i de fer plans per a cada setmana. Serà per plans? Bueno, avui anem a tindre un fum d'això. Però també és important saber com està el trànsit i l'horatge, com fem habitualment, així que a veure què es poden contar des de la DGT. Jaime Orejón, què tal?
Muy buenas tardes, a esta hora situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad Valenciana, ninguna incidencia que complique la circulación en la comunidad, aunque eso sí, les pedimos mucha precaución al volante.
Si es de Lorache, nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda.
Buenas tardes. Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana. Esta tarde se alcanzarán los 28 grados en Alicante y en Valencia, 27 en Castellón de la Plana. Lucirá el sol con cielo poco nuboso despejado, viento variable flojo con brisas marítimas y posible calima en zonas altas del tercio norte. Mañana sábado, de nuevo cielo poco nuboso despejado. Por la tarde crecerán nubes de evolución diurna en zonas del interior. De nuevo posibilidad de calima en zonas altas del tercio norte y las temperaturas que seguirán subiendo ligeramente. La máxima el sábado será de 29 en Castellón de la Plana y en Valencia y 27 en Alicante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
También con cada día actualicemos información a menos de grandes informativos. Vicente Ordaz, ¿qué tal, Vicente?
Hola, Carles, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Pues estem así, mira, vamos a hablar de sud, este monestir y es on estem.
Estás mejor que todos nosotros. Privilegiat. Estás mejor que todos nosotros, seguro que sí.
Desde luego.
Disfrutadlo y enhorabuena de verdad. Bueno, yo tengo un tema variadito, Tengo tema económico, tema judicial y tema económico-político. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues no sé, por el judicial, va.
En el judicial te cuento que la jueza instructora del caso Azud ofrece, recordemos el caso Azud, ese que investiga el pago de presuntas mordidas irregulares y de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Valencia, tanto a miembros del exgobierno de Rita Barberá como incluso de la oposición del Partido Socialista, como en aquel caso era Rafa Rubio. Bueno, pues la jueza del caso Azud ofrece a Jorge Beiber, vicepresidente de las Cortes y que sabes que ha salido su nombre en la instrucción, personarse en la causa para que conozca los indicios contra él. La jueza ha elevado suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia para que lo llame como investigado y que pueda declarar como investigado, pero antes de ese procedimiento, y como ya ha hecho, por ejemplo, en su caso Mónica Oltra, lo que le ofrece a Jorge Beiber es que se persone en la causa para que sepa exactamente qué dice la instrucción y de qué se le puede acusar formalmente. Eso en la parte judicial. En la parte económica, malas noticias, porque Ford Almussafes anunciado esta mañana que extiende el ERTE, el expediente de regulación de empleo temporal, en su fábrica por la crisis de microchip y el cierre de Shanghái. La dirección ha comunicado que el expediente se amplía entre 10 y 12 días y hasta el 31 de julio. Citará al comité de empresa precisamente el próximo lunes para cerrar de forma definitiva este acuerdo. Y te decía que tenía también noticia económico-político o político-social, porque desde esta mañana, desde hoy viernes y hasta mañana sábado, se celebra en Valencia, impulsado por la Generalitat Valenciana, el foro en el que se ponen en común desde diversos actores sociales y también desde el Gobierno de España. Esta tarde va a estar Yolanda Díaz, la vicepresidenta, aquí en Valencia. El impulso que se debe dar a la jornada, a la semana laboral de 4 días y de 32 horas máximo. Como el tema para algunos se lo van a tomar y se lo están tomando muy en serio, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado ya que de manera pionera en España y de manera piloto, esa iniciativa el ayuntamiento la va a poner en práctica durante un mes en Valencia. Lo ha anunciado así.
Volem sumar-nos a este moviment i plantejar un projecte pilot de jornada laboral de 32 hores setmanals durant un mes seguit. L'objectiu serà que durant un mes totes les valencianes i valencians tinguem de manera efectiva una jornada laboral de 32 hores setmanals. La finalitat d'esta iniciativa és fer un estudi rigorós durant eixe mes i utilitzar les conclusions que avalua l'impacte d'aplicar-lo.
Yo solo te digo una cosa, Carles. Si a mí me pagan lo mismo por trabajar 32 horas, no tengo ningún problema. Pero es que la historia no va por ahí. O sea, que todo el mundo tenga claro que la historia no va por ahí.
Bueno, veurem això com s'aclarís. Gràcies, Vicente.
A ti, Carles, cuídate.
Gràcies. I també anem per la informació esportiva. A veure què ens pot contar el nostre company José Manuel Segarra. Què tal?
Hola, Villeta. Bon dia a tots.
Tu diràs que teniu en portada avui en els esports.
Pues ja sense futbol de primera divisió i pendents un poquet de l'estiu, que va ser un estiu molt mogut per a tots els nostres. Avui, per exemple, es complís un any de la confirmació de l'oficialitat del fitxatge o de la contratació de Bordalàs per el València. La de coses que han passat en este any, en fi, que anem a veure com acaba. Avui és un dia en el que, per exemple, l'afició del Villarreal està celebrant dos coses. Una, que ahir es va complir un any del títol de l'Europa League, també un any, ja fa un any, dice primer títol per al Villarreal, i de la renovació d'un dels jugadors que millor ho han fet esta temporada que ja ha acabat, que és Alfonso Pedraza. Fins 2026, una molt bona notícia per a que ixe lateral esquerre del Villarreal continue sent tan fort com ho ha sigut en el curs que ja ha acabat. I en el Elx, per exemple, estan, bueno, pues acomiadant Antonio Barragán, el lateral dret, que també ho va ser del València i que diu adeu al Elx de cara a, bueno, pues al projecte de la pròxima temporada. Del cap de setmana, sobretot, jo crec que per damunt de tot tenim bàsquet, eh? Tenim el partit de València Bàsquet demà a les 6:30 a Vitoria davant Baskonia, segon partit dels quarts de final. Ojalá que no siga l'últim, perquè si València Bàsquet guanya la sèrie, va al tercer i es disputa a la Fonteta el dilluns, però si València Bàsquet perd, s'ha acabat l'any. Les coses, pues, un poc dures, no? Li hem preguntat a Peñarroya si pensa en la derrota i ha dit que, home, que és una possibilitat que la tenen ahí, però que està convençut pel que veu en els ulls dels seus jugadors que van a guanyar, que saben què han de fer i quines eines tenen a les seues mans per a poder guanyar el partit de demà. Recorde que fa només un mes València Bàsquet ja va guanyar a Vitoria a partir de la fase regular. Ja sé que no serà el mateix, però València Bàsquet ja ha guanyat en guany a Vitoria. Estan tots els jugadors a la disposició de Peñarroya. I una bona notícia, per cert, hem vist treballar amb, jo diria que, quasi normalitat a Clement Prepelic, el jugador que es va lesionar de manera greu del seu braç esquerre fa algo més de dos mesos, pues s'ha entrenat amb normalitat, és a dir, que ja està en el tram final de la seua recuperació, la qual cosa és una bona notícia.
És magnífica. A vostè més referent a missa victòria. Segarra, gràcies.
Molt bé, adeu.
I no res, parlem del este lloc magnífic on ens trobem. Estem a Simat, estem al seu monestir.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Recorda que estàs en COPE Comunitat Valenciana, en este programa especial de turisme, en este lloc magnífic, Monestir Santa Maria de la Valldigna, a Simat de la Valldigna. La Valldigna és molt gran, eh? I sempre solem pensar en tavernes, perquè té aquesta magnífica platja, però hi ha molt més a descobrir i este és un d'aixòs llocs. Bueno, per a parlar de turisme a la nostra comunitat tenim sempre ocasió de fer-ho amb el seu secretari autonòmic, el senyor Francesc Colomer, que ja ens escolta telefònicament. Senyor Colomer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Un plaer sempre saludar-lo, senyor Colomer. Avui li vaig a donar un poquet d'enveja, que estic així a un lloc, que estan tantant-nos de categoria, com no pot ser d'altra manera.
Sí.
I a més, en un lloc que també reflexa, no?, l'enorme patrimoni que tenim per a compartir els valencians.
excepcional el lloc i les coordenades, no? L'entorn natural també, però el que significa, no? El símbol, el significat d'aquest espai en termes històrics, patrimonials, bueno, no en va, crec que es va aprovar ahir la llei de patrimoni cultural en el 98, si no em falla la memòria, com un gran escenari, no?, representatiu i en una càrrega, bueno, una connotació enorme, no?, en el terreny de la cultura i de la nostra identitat i la nostra història, efectivament.
És això també un bon exemple, no?, de per on volen els valencians, o volem els valencians, que vagi un poquet la nostra línia turística, no?, molt més enllà del turisme d'oci de tota la vida, que ens aporta pues un clima magnífic, no?, i també magnífiques platges, per exemple, però també la part cultural està creixent d'una manera que és molt significativa i també és per la que vostè aposta, no?
Sí, jo crec que, a més, mira, venim ara recent d'una promoció en Portugal en fet de la cultura, no?, i a tot arreu un element identitari, un element d'inspiració del viatge turístic. Les platges són magnífiques, conegudes, la climatologia, en fi, tot allò que ens ha distingit de sempre, no?, en els mercats, diguem així, convencionals, però allò que ens fa verdaderament diferents, allò que ens fa autèntics, singulars, allò que té poca rèplica arreu del món és explicar el nostre relat cultural, no?, en base al patrimoni, la cultura artística, les múltiples expressions que té, no?, el fet cultural a la nostra realitat, que té moltes derivades en la música, en moltíssimes arts, però el que és la cultura és el que ens dona ese fet que cada vegada ens ajuda també a desestacionalitzar i a buscar un target, no?, un segment del mercat i de visitants també, en un cert poder adquisitiu i en una capacitat de respectar el que som, que també és una qüestió, de vegades oblidem en tot la visió 360 graus que hem de tindre del turisme, és el perfil del visitant aspiracionalment que busquem, no? Una persona que sàpiga respectar la nostra cultura i quedar fascinada per el com altres països ja han lograt, no? Nosaltres els valencians podem fer-ho també.
Molt bé. Com es presenta esta campanya d'estiu? Ara que ja sembla que estem recuperant la normalitat, ja estem deixant enrere un moment molt, molt difícil, i també estan multiplicant-se les campanyes de promoció en diferents àmbits. Quines són les previsions que tenim a la nostra comunitat, senyor Colomer?
Em permetrà que per completar l'argument anterior tenim 9 patrimonis de la humanitat i més de 1.000 béns d'interès cultural catalogats d'una manera oficial, no? I també altres recursos, ja vull dir que això, no, 22 parcs naturals, vull dir, tenim molt més enllà del que és la climatologia, moltes coses que oferir. I la campanya d'enguany, pues, en el marc de prudència que moltes vegades he comentat amb vostè, que ens hem de mantindre tots perquè el guió sempre és susceptible de canviar, malauradament, de vegades per a mal, però la previsió és dinàmica, és positiva, és d'un nivell d'ocupació alt i també d'una manera proporcionada per tot el territori, no? Perquè més enllà del que són les grans capitals turístiques, Benidorm, València Ciutat, Gandia, Cullera, Benicàssim, etcètera, Peníscola, sí, pues jo crec que hi ha també una dinàmica de vertebració turística en marxa important, i per això crec que el 22, si no canvien les coses per a mal, pues serà un any de remuntada. Alguns parlen, està bé, no?, en termes de generar ànim col·lectiu, de recuperar les xifres del DNF. Jo sóc dels que no hem de quedar extraordinàriament cautivats, no?, per el número, sí per la rentabilitat i sí per la desestacionalització, que són els grans objectius, i per tant, quan acabi el 22 farem el balanç que toca, però jo crec que tindrem un estiu pues, en molta dinàmica.
Bueno, inclús estem treballant per a no deixar fora a ningú, i també hi ha una campanya de turisme inclusiu que s'ha posat en marxa, molt, molt interessant.
Sí, el tema de la inclusió, a banda que és un dret moral, és un dret també irrenunciable, que forma part de la nostra llei de turisme i hospitalitat, que tenim una estratègia, crec que prou completa i sempre inconformistes, perquè queda molt per fer per a la inclusió, per a fer un turisme sense barreres, sense fronteres, sense complejos. Però és veritat que aquesta campanya que estem fent, basada, no?, en els aromes, per a gent, bueno, pues gent invident i gent de qualsevol persona, oferint, no?, l'aroma de la taronja, de la platja, del que és la paella llenya. Vull dir, tot això forma part d'una estratègia de màrqueting inclusiva, màrqueting novedós, màrqueting un poc que estem llançant estos dies en Madrid, i que sempre hi ha que intentar fer coses noves, innovar, però en aquesta voluntat, no?, de que tot el món pugui tindre la seva inspiració valenciana, no?, i en això estem.
Molt bé. Ja per anar acabant, senyor Colomer, com podem fer tots un poquet de pinya i de comboi per a destacar? Abans comentava vostè un aspecte que per a mi és molt important i que no sempre, inclús nosaltres mateixos, som conscients d'aquest patrimoni arquitectònic i cultural que hem de defendre i de promocionar. Quines accions podríem portar a terme, no?, per a que això sigui una realitat i que la gent redescobrira tots aquests aspectes de la nostra comunitat?
Sí, a mi hi ha una frase que m'agrada moltíssim, i és que totes les persones, vull dir, nosaltres, en primer lloc, la societat anfitriona, aquells que volem que vinguin turistes de tot arreu, que moltes vegades te valoren més fora que dins, nosaltres tindre, recuperar, adoptar, estudiar com podem tindre en les nostres ciutats la mirada del turista, és a dir, la de la curiositat, la de la capacitat, sí, de quedar fascinat, no?, per lo que tens, perquè si tinguem que inventar-nos o construir artificialment una proposta cultural, patrimonial, pues claro, malament, no? Però tenim totes les civilitzacions que ens han visitat, a la vora de la Mediterrània, tot el creuament de cultures, tot el patrimoni que en l'esforç de molts s'ha anat recuperant, que queda molt per fer. Tot això, sí, sí, des de les escoles, no?, des de qualsevol nivell educatiu, som nosaltres els primers que ho hem d'estimar. Només pots estimar allò que coneixes, per tant, hem de fer una gran feina de pedagogia i explicar-li al món. I el món, quan ve, torna, perquè tenim un nivell de, exacte, fidelització i de sorpresa. Jo ahir, després ahir estava en... No, ahir crec que vaig vindre, disculpen la noció del temps, de una, sí, promoció, sí, que estem fent en Lisboa, i es contava, Madrid és molt més que... Espanya és molt més que Madrid i Barcelona. És el gran moment, sí, dels valencians, de València i de la Comunitat Valenciana. Entre altres coses, per el gran patrimoni cultural que tenim, no? I això és el que hem d'assumir nosaltres en primer terme i després explicar-lo, contar la nostra història al món.
A veure si avui ho fem bé, perquè jo sóc que tinc que reconèixer, que aquest lloc no el coneixia i m'he quedat sorprès d'este magnífic monestir.
És fantàstic,
que si estiguera en qualsevol guia turística d'altre país, seria pues, visita, sí, ineludible, perquè... Bueno, és que per on vas t'enamores dels racons que tenim al nostre voltant. Aixina és. Pues, senyor Colomer, com sempre ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè, molt amable.
Que tinga vostè un bon estiu i que siga una magnífica campanya. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Avui estem en un programa especial de Turis Cope, de la nostra comunitat, que ens trasllada fins a un dels indrets més meravellosos de la nostra comunitat. El monestir Santa Maria de la Valldigna, que a més de comptar amb visites detallades al mateix, és molt interessant acostar-se pues, fins a l'antiga mesquita de la Xara, que és l'actual ermita de Santa Anna, que conserva encara els arcs i elements d'arquitectura musulmana, o la Font Gran, de les aigües de les quals reguen bona part de l'horta de la Valldigna. No te pots perdre este itinerari turístic que uneix els monestirs de la Murta en Alzira, Aigües Vives en Carcaixent, Santa Maria de la Valldigna en Simat i Sant Jeroni de Cotalba en Alfauir, i també el Corpus Christi en Llutxent. I en res parlem amb l'alcalde de Simat de la Valldigna, el senyor Víctor Massanet.
Mediodía.
COPE Más, Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE Más, Castellón.
101.6 FM.
El día más esperado ha llegado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir intensamente contigo. La final de la Champions ya está aquí. Y este sábado desde las 3 de la tarde vive en COPE una edición especial de tiempo de juego. Con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de Saint-Denis.
Manolo, muy buena.
Hola, muy buena.
Buenas tardes, Paco.
Con el mejor equipo de la radio deportiva desplegado a pie de calle para contarte el minuto a minuto antes, durante y después del partido. Y con el mejor análisis.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
Este sábado, la final de la Champions se juega en COPE.
¡Vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego, @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Así estem, a Simat de la Valldigna, estem baix d'un porche d'este monestir, a l'aire lliure o semilliure, anem a dir. Fa una calor important, però sí, estem a la fresqueta, tan a gust, eh? Han triat el lloc amb molt de criteri els amics de Simat i ens acompanya el seu alcalde, Víctor Massanet. Senyor alcalde, què tal? Com està? Benvingut, no? Ben trobat, eh? Perquè estem així en sa casa.
Bona vesprada a totes les oients i a tots els oients de la COPE, i estem encantats que vingueu i que mos visiteu i que vegeu que realment això existeix.
Eh? Estem com a casa i molt, molt contents i molt pagats. I jo li di abans al senyor Colomel, al secretari d'Autonomia de Turisme, que és de veres, que a voltes jo presumisc de conèixer bé la comunitat, perquè per coses del treball me l'ha recorregut diverses vegades i encara me sorprèn amb llocs com este, que reconec que no el coneixia i que està en procés de restauració, ja porta molt treball fet, però abans comentant, abans fora de micro, el seu suor, vull dir, de tot el poble, els ha costat, no?, de recuperar tot això.
Anys i anys, perquè això es comença a recuperar-se l'any 1975, quan es declara monument artístic històric nacional, en aquell temps, per al Ministeri d'Educació, però no es compra fins a l'any 1991, la Generalitat el compra, i a partir ja de finals del segle XX és quan tots comencen a fer-se les càtedres, excavacions, i es comencen ja, diguem-ne, a prendre's en sèrio el que és un dels monuments emblemàtics de tot el País Valencià. Pràcticament així, bueno, no solament és un monestir normal de l'ordre del Cister, és un monestir que és, bueno, l'article 57 de l'Estatut d'Autonomia, ni més ni menys, hi ha que llegir-lo, i diu que és el centre espiritual, cultural i de trobada del poble valencià. És un edifici que és un conjunt artístico-històric que pertany a tot el poble valencià. Per tant, tot el poble valencià està convidat, perquè és la seva casa, és el seu monestir, és el seu monument, a que vinguin i que ens visiten.
Perquè està obert al públic per al que vull que vindre.
Entrada gratuïta, completament gratuïta. El que no és gratuït són les visites guiades, evidentment.
Sí.
Bueno,
ara ens conta la tècnica de turisme i esos detalls. Però bueno, que qualsevol pot vindre, sí. descobrir això, allò que és molt, molt bonic. I durant molts anys així, a Simat, per exemple, que l'heu viscut, o que l'heu vist, vull dir, tancat, sense activitat, explotat per una persona privada, què pensàveu d'això que teníeu així amagat o d'esquenes al poble?
pensàvem que desconeixíem que el monestir era tan important des del punt de vista artístico-històric, però també des del punt de vista cultural i polític, perquè no de barri, això va ser un centre polític molt important. L'abat de la Valldigna, a partir dels abats comendataris, tenen seient en les Corts Valencianes, i ni més ni menys que un dels abats comendataris va arribar a ser papa, Roderic de Borja, el papa Alexandre VI, ni més ni menys, va ser abat d'este monestir. De fet, on estem ara, segurament això ho deia demanar ell fer, això, estem en el claustre de l'abat. Estem en el claustre de l'abat, en la casa de l'abat. Tenim l'església, que és una preciositat, o sigui, és un lloc on hi havia alguns terratrèmols, el sol se va caure,
sí, tot és gòtic.
Però després ja tenia tot el que és el rocambolès que pugui ser l'església. Però és un lloc que els valencians i les valencianes coneixem molt poc, i el tenim només a 60 minuts, no, no 60, a 40 minuts de València ciutat, a una hora d'un aeroport i a una hora i mitja d'un altre aeroport.
Veres, eh? Hem arribat enseguida. Sí,
de categoria. I a més a més, estem entre dues ciutats, Collar Gandia, que són un referent de nostre turisme, del nostre turisme, de la nostra cultura també de platja.
Estem a un indret privilegiat, ara me parlarà vostè de la Mancomunitat, que formen els diversos pobles d'esta zona, que pertany a la Safor, però està molt a prop de la Ribera, i que potser mantinga l'essència d'aquestes dues comarques tan volgudes i tan riques.
Sí, a nosaltres ens agrada dir que la Mancomunitat de la Vallina és una... Bueno, que la Vallina és una comarca transversal. La Mancomunitat, que està formada ara per tres pobles, que són Benifairó, Barx i Mat, és una Mancomunitat que presta serveis, no solament serveis culturals, sinó també serveis en medi ambient, i també creem i promocionem llocs de treball, sobretot de treball medioambiental, no?, i cultural. Una de les coses que nosaltres estem més orgullosos és que la Mancomunitat ha sigut la impulsora del primer centre internacional de música medieval que n'hi ha a tota Espanya, i el segon que n'hi ha en tota Europa.
Sí.
Això és una cosa molt rellevant. Així s'ofereix tot un programa, i no solament d'actuacions sobre música antiga, sinó també de formació en música antiga i medieval. Això és una cosa que cal reconèixer, i ha sigut un esforç que ha fet la Mancomunitat en tots els seus recursos, curtets, pobres, humils més que pobres, però també han tingut la gran sort de trobar una gran gestora, que és Mar Aranda, que a més és una grandíssima cantant i també una investigadora del que és la música medieval, i això ha sigut una gran sort tindre-la així treballant per a nosaltres.
O sigui que també redescobrit vosaltres mateixos on esteu, vull dir, els vostres propis pobles, no?, i tot allò que podíeu traure de profit.
Exacte, i fins i tot hem insistit molt en el riu, perquè així tenim un riu que apenas té 11-12 quilòmetres, però és un riu que naix en les muntanyes de Barx, però que rega tot el que és esta vall, no? És un riu que nosaltres, encima, l'hem aprofitat també per a fer parcs, de fet passa per dos parcs públics, i la veritat és que és un encant. El riu han tingut ara una gran activitat, el que és la Mancomunitat, a través d'educador medioambiental, a través de treballadors que s'han especialitzat en el riu, a través d'Encujus, tots els programes europeus, i un riu que abans estava semisalvatge, brut, ara pues, estem transformant-lo en un riu net, turístic, elegant i visitable per a tot el món. I jo convido que la gent que vingui així no solament vingui a veure el monestir, que és visita ineludible. Això
és el riu
Vaca. El riu es diu Vaca i la muntanya es diu Toro.
molt bé.
Són reminiscències.
És de veres, sí. és curiós. Li volia preguntar també, és de veres que tota esta zona ha sigut un territori eminentment agrícola, sí. Agrícola i ric.
És ric.
Perquè la terra ha donat molt i per a moltíssima gent. Pot ser per això que s'ha descuidat un poc l'aspecte turístic?
Jo crec que el que va passar, sobretot en els anys 20, en els anys 30, es comença a vindre la taronja, entra per Carcaixent, ve a Sisimat, ve a tota la Valldigna, i ja després de lo que és l'època de l'autarquia, i sobretot en el desenvolupisme dels anys 60, sí. La taronja es comença a fer-se i a exportar-se. La taronja que compra Simat és una taronja bona, també tavernes, evidentment, i sobretot Benifairó, que té encara grans magatzems, comprem i fem una taronja de moltíssima qualitat. Inclús la Mancomunitat està pensant en fer un clúster agroalimentari, sí. Perquè per la taronja que tenim i la que comprem també dels voltants, i perquè tenim uns magatzems que donen moltíssim treball a moltíssima gent i també exporta una taronja de moltíssima qualitat, una taronja marca Valldigna. En els anys 50 i 60, Simà tenia un magatzem que va ser el que va començar tot això, que ni més ni menys, ni més ni menys que eren els proveïdors oficials de la Casa Real Britànica. O sigui, que la reina Isabel d'Anglaterra, en els anys 50 i els anys 60...
Estarà l'aniversari.
Pues, rebia, menjava taronja de la Vall Digna.
I home, sempre ha sigut una casa amb un gust exquisit, per tant, no m'estranya, no?
que tria... Però això tenim tanta relació amb nosaltres...
Taronges del millor lloc on es pot trobar, no?
Bueno, i això taronja eixia, evidentment, eixia pues, per al Port de Gandia i per al Port de València.
Molt bé, molt bé. Pues, jo ja per acabar, sí que li vull que demanar, no?, que aprofite que estem avui així per a que, bueno, comente, no?, als oients de COPE. Per què no s'han de perdre una visita a Simat? La gent que a la millor se vinga per tots els pobles de la costa, de la platja, que està molt bé, Tavernes, Cullera, etc. Però, bueno, que també un poquet cap a dins, molt a prop. I a quant estem de la mar, així?
9 quilòmetres.
No res, és un passeig. I això no se'l podem perdre, no?
Jo invito a tot el poble valencià i sense els que vinguin també de fora, inclús estrangers, com així també tenim pues, alguna comunitat romanesa molt important, de britànics, etc. Però sobretot els turistes, que no solament hi ha turisme en Gandia, Cullera, Tavernes, en tots aquests pobles de platja, sinó així també hi ha turisme de muntanya, turisme de senderisme, és molt important, l'esport, tot el del senderisme, tenim uns aqueductes del segle XVIII preciosos que es poden visitar també, i el monestir ofereix durant tot l'any concerts de música medieval i també tenim altres coses com més la gastronomia, tenim una gastronomia molt especial, un arròs molt especial com és l'arròs de la Vall Digna, és especialíssim, sobretot l'arròs de Fort.
Ara li preguntarem a Sara que ens donarà també tots aquests detalls, per a fer boca.
Molt
alcalde, gràcies,
a vosaltres.
Un plaer, estem encantats de la visita que estem fent avui així a Simat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mediodía.
COPE Más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, es la persona que més sap com explicar, no?, el turisme que ofereix Simat de la Vall Digna i específicament este monestir en el que estem ubicats, com si, bueno, pues, com si hagueren triat com els primers pobladors de la nostra comunitat, que tampoc eren tontos, a on viure, no? I és per algo, pues, per la seva riquesa, per l'aigua que aporta el riu Baca i perquè així es té que viure de meravella. Sara Pastor, què tal? Tècnica de turisme de Simat de la Vall Digna, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Ben trobada, en aquest espai, en aquest estudi que hem instal·lat així a Simat, en un lloc que tu te coneixes molt bé i que m'agradaria que me contares. On estem? Per què és tan important aquest lloc?
Bueno, pues estem al Reial Monestir de Santa Maria de la Vall Digna. És un lloc, com tu estàs comentant, meravellós, que impressiona tot aquell que ve a visitar-nos, que destaquen com a inesperat, no?
Molt bé, molt bé. Sí. Jo soc el primer que t'ho ha dit, no?
Sí, correcte.
Que creu a la porta i dit, però això...
Tant pel seu tamany,
sí,
no?
El que
solen repetir els turistes que ens visiten sempre és molt gran, no? És immens, és preciós, desconegut, sí, en gran part, i sempre se'n van amb una bona imatge i amb ganes de tornar.
I a més és que des de fora semblen dos pedres.
Exacte, des de fora no ho sembla.
Una església, sí. Bonica, però una església, sí. Bueno, hi ha molts pobles, la gent diu, però sí. En Montpeu també tenim una, pues molt bé, però això s'ha segur.
Sí, però no és igual.
Però quan la creues l'església, veus pues, les pintures originals, les pedres originals, clar. Pegues un passeig més cap a dins i ja, pues tot això, no?
Clar, el monestir aquest es va fundar l'any 1298, al final del segle XIII, i ha tingut una evolució durant molts segles, per tant podem veure des de l'estil gòtic inicial fins al barroc, un barroc ja de més tardenc de l'església, quan fem un recorregut turístic, amb visita guiada, no? Em referís, anem explicant i acabem a l'església, que és la joia. Després de veure tanta ruïna, tanta pedra, tant d'espoli que ha patit el monestir, quan arribem a l'església, no et pots imaginar les impressions de les persones, les expressions, no?, que ens deixen, perquè impacta.
I a més, parlaves de l'expoli, clar. Sí. Així és que he fet un treball també molt gran recuperant pedres d'on heu pogut, no? Perquè, clar, durant anys així, sí. Abans m'explicava l'alcalde i tu mateix, abans del programa, que s'agarraren pedres d'ací per fer xalets, o per construir... Durant dècades això s'ha furtat així el que no
clar,
estava escrit.
Era una altra època, clar. Ja, tot s'ha de veure en el seu context històric.
Ja, claro.
I el monestir va ser religiós, va ser un lloc religiós habitat per monjos cistercencs, estem al monestir del Cister, però no va acabar aquesta etapa en 1835 va acabar amb l'expulsió dels monjos i la venda del monestir. Des d'aquest moment es va convertir en un lloc privat,
mans privades. Van fer el que volen,
claro, una família, no? Que el va transformar en una explotació agrícola,
claro.
Va ser una etapa molt llarga de destrucció, d'espoli, posaven dinamita als edificis per vendre la pedra.
La pedra no valia res, el que valia era la terra.
Correcte,
i el cultiu,
exacte.
No? Claro.
Destruïen edificis, d'aquesta manera venien la pedra per a construcció i a mateix temps aconseguien més espai
més
de cultiu.
Terreny.
Aleshores va ser una sèrie d'anys que van portar a l'estat que van veure anys. Però afortunadament això va canviar i en el 1991 la Generalitat Valenciana el va comprar de nou.
Correcte.
Va començar la seva restauració, la seva recuperació i a donar-li un sentit cultural.
I encara
que
queda feina.
Què és el que tenim ara?
Encara queda feina per fer, no?
Queda molta feina. No acabarem mai, jo crec.
Bueno, o sí, no sé.
No, home, sempre
tinc que dir que es nota, no?, un treball molt important de restauració combinant elements antics amb nous, però respectant l'estil.
Sempre s'ha de respectar i sempre s'ha de remarcar molt clarament quines parts són originals, quines parts
són
actuals.
Quina pedra és afegida nova,
per a que el visitant sempre siga conscient.
Clar, és que hi ha que consolidar el que ja n'hi ha perquè no es caiga i això requereix...
I donar-li un ús. Per exemple, tenim una sala al refectori que quan va arribar a nosaltres sols tenia tres parets, ni sostre, ni... Ja. Amb la seva restauració i rehabilitació aconseguim un edifici preciós, visitable per a exposicions, per a jornades gastronòmiques, li donem un ús i això li dona vida, claro, a este lloc.
Això també per al poble també és bonic, no? De veure la recuperació no tan sols de l'espai sinó de l'activitat, no?
Clar que sí, perquè estem en una zona tranquil·la, de vida, no? Em refereixo que és un poble tranquil, cima de la
Vellina.
Sí, no té molts habitants. I aconseguim donar-li un contingut cultural... Sí. A l'abast de tota la població de la Vall d'Igna i dels voltants, que d'altra manera segurament no ho aconseguiríem. Pensa que tenim un programa cultural organitzat i coordinat per la Mancomunitat de la Vall d'Igna, que inclou, com comentava abans l'alcalde, el programa de música medieval, el Centre Internacional de Música Medieval. Tots els mesos, el primer cap de setmana de cada mes, un concert de música medieval. Tenim un cicle de concerts de jazz, música clàssica, clar, conferències d'història medieval.
Clar, l'acústica és que és molt bona, claro.
Tenim diferents sales, algunes millor que altres.
He fet un poquet el tonto abans, i diguent,
sí, és molt habitual també. No eres el primer que ho fa ni l'últim, t'ho asseguro.
Sona molt bé, és de veres.
Sí, sí. Tenim sales amb bona acústica i sales amb un espai bonic, per tant, es sumen aquestes dues coses. Aquestes activitats que et comento són gratuïtes, són obertes a tot el públic, per tant, i són de gran qualitat.
I on les podem trobar, tota aquesta...
Tota l'oferta cultural, la compartim tant a les nostres webs, concretament la de Turisme SIMAT, a les xarxes socials, tant de Turisme SIMAT com de la Mancomunitat de la Vall d'Igna, que són els organitzadors.
No hi ha un altre poble que siga SIMAT, per tant, és fàcil de trobar.
Sí.
Turisme
SIMAT, ens trobaran, perquè estem a tot arreu.
Molt bé. Ens queden apenes un minutet de l'entrevista, que jo t'he dit abans. Tenim temps, però se passa volant.
Sí que passa.
La gastronomia, que no podem, se podem perdre si venim així?
Mira, en la gastronomia, com a bon poble valencià, qualsevol tipus d'arròs que vulguem trobar, arròs al forn, no? La paella, a més, així la fem amb pilotetes, que tampoc és algo molt habitual, no? En altres zones. Embotit, els figateis, és algo molt nostre. Val, és un embotit tradicional.
Fica-te, perquè no ho sàpigues, com l'hamburguesa, però ben feta.
Sí, feta amb fetge, amb espècies, no? Sí. I així es fa amb amor, en carinyo, i tenim carnisseries que treballen molt bé.
Molt bé.
Tenim forns amb dolços tradicionals, també. Sí. I organitzem també unes jornades gastronòmiques a l'octubre,
sí,
que l'anomenem l'Encontre de Gastronomia Monàstica. L'organitza la regidoria de turisme i utilitzem així el monestir. Fem tasts gastronòmics, cervesa artesanal, vins monàstics, pans, formatges, tota la gastronomia relacionada amb els monestirs en l'època medieval,
que
buscant la tradició i la gastronomia artesanal, no? És el que volem recuperar.
Ara que està tan de moda això dels mercats medievals, així no cal fer decorat. El decorat ja el tenim.
El tenim.
Sara Pastor, gràcies.
Ha
sigut un plaer.
Igualment.
Enhorabona pel treball que esteu fent. Gràcies.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos ya con nuestra agenda, con nuestros planes, los que nos trae cada semana Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
¿Qué pasa? Llega el calorcito y al calor del calorcito, ¿no? Los festivales.
Exacto. Este fin de semana damos la bienvenida a la temporada de festivales en la Comunidad Valenciana. Levanta el telón más de una veintena de eventos que van a hacer de la primavera y del verano unas estaciones muy marchosas, como diría otrora Nacho Dogan. Los grupos y artistas más destacados del panorama nacional e internacional vendrán a la Comunidad Valenciana a participar en estos festivales que han vuelto a la normalidad tras la pandemia. El público los va a coger con ganas.
Sin duda.
Esta semana vamos a hacer un recorrido por las tres provincias, si te parece.
Vale.
Ahí van nuestras recomendaciones.
Todas las...
En Alicante, el Spring Festival estrena la temporada festivalera con un cartel de lujo. Esta noche actúan Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Viva Suecia, Barry Brava, Triángulo de Amor Bizarro y Amatria, entre otros. Mañana actuarán Zetangana, Dorian, Guitarrica de la Fuente, Zahara y Javier Amena, por mencionar algunos. Este festival se celebra en el Multiespacio Rabassa. El Teatro Orniches presenta este fin de semana tres títulos que abarcan todo tipo de estilos. Esta tarde la compañía valenciana Arden Producciones pondrá en escena el montaje La Niebla, un texto de Chema Cardeña que se ambienta en el 1627 y que habla sobre un encuentro entre Luis de Góngora y su gran rival literario, Francisco Quevedo. Mañana por la tarde, la Industrial Teatrera presenta su espectáculo de clowns, Herencia, y el domingo por la mañana habrá un espectáculo para todos los públicos con tres historias pedagógicas. También en Alicante, mañana por la noche, tendrá lugar dentro del Festival Ciclo Pop, que se celebra en el Castillo de Santa Bárbara, el concierto de Rafa Sánchez. La Voz de la Unión de nuevo está sobre los escenarios interpretando temas inéditos y algunos de los éxitos de esta gran banda de pop rock formada en los 80, que llegó a componer más de 160 canciones.
Sí, algunas como Lobo, Hombre en París.
Muchas de ellas no pierden la vigencia. La
Sin Tapia. Uh-huh. Bueno, temazos, muy bien.
Sí,
fantástico,
sí.
Un planazo.
De Alicante nos vamos a Castellón. Este viernes actúa en Les Coves de Sant Josep, en Aval d'Uixó, el músico Paul Batlle y Rita Payés. El músico catalán es un cantante con altísimas dotes de interpretación que convierten cada tema en un viaje de aquellos que cuesta olvidar. La trombonista y cantante catalana enamoró a Zetangana y actuó junto al rapero madrileño en la gala de los premios Goya. En la actuación de esta noche presentan el álbum Salt Mortal, un concierto muy recomendable dentro del ciclo Singing in the Cave, una nueva forma de vivir la música en directo desde una barca en el río subterráneo navegable más largo de Europa.
Ese espacio donde se hace el concierto, yo lo he visitado y te explican que ahí se hacen efectivamente conciertos y piensas, ostras, qué chulada tiene que ser. Pues mira, que hay una oportunidad de verlo ya esto en vivo, maravilloso.
Ya ha empezado la temporada, así que ya podemos ir a visitar sitios tan bonitos como este. El Auditori de Congresos de Castellón presenta Ibrahim Inc., Este espectáculo de Klezmer Funk descubre una colaboración sin precedentes entre tres visionarios de la música. David Krakauer, campeón de la música klezmer y clarinetista de talla mundial. El legendario trombonista y arreglista de funk Fred Wesley, célebre por su trabajo con James Brown y George Clinton. Y el renegado del hip hop y arquitecto del ritmo Sokeld. Este concierto de klezmer, que es música tradicional judía festiva, demuestra que los límites se están desdibujando y que con respeto las tradiciones musicales pueden impactar con toda su fuerza, siendo esta fusión un chute de energía para todo el público que asista mañana al auditorio de la Plana Alta. El domingo en el Teatro Principal de Castellón, la compañía Sol Picó presenta Titanas. El recién estrenado espectáculo de danza contemporánea es un encuentro entre Sol Picó, Natsuki y Charlotte Overholm, tres bailarinas y coreógrafas que son tres vértices de un triángulo mágico. Su reunión crea un espacio de libertad absoluta donde todo es posible. Arropadas por la música de Judith Farrés y las voces de 12 mujeres del cor de la Generalitat, esta triada de diosas guerreras, decididamente poderosas, eufóricas y optimistas, renace creando un nuevo universo ideal, utópico, fantástico que hay que ver. En Valencia abrirá las puertas esta tarde el del Este Festival en los Jardines de Viveros. El festival celebra en 2022 su 10º aniversario con nueva ubicación y 3 días de actuaciones, entre las que destacamos hoy a Rufus de Farfly e Imelda Amey. Serán protagonistas Baltasar y The Sister of Mercy, entre otros. Y el domingo a mediodía, los sonidos de Mr. Sánchez, Joe Pask, Atlantic y algunos más que no nos da tiempo a nombrar, harán bailar a la hora del aperitivo. Ayer se estrenó en Les Arts la ópera Wozzeck, esta creación de Alban Berg que clausura la temporada de ópera del Auditorio Valenciano. Está dirigida por el maestro titular de Les Arts, James Gaffigan, que junto al director de escena Andreas Kimbrug llevan esta producción a lo más alto en cuanto a retos musicales y escénicos. Wozzeck pone el broche de oro a la temporada lírica con un despliegue artístico excepcional que celebra la llegada a Valencia de esta obra cumbre del género operístico, con un elenco de 11 cantantes, numerosa figuración, la Escolanía de la Mare de Déu, el cor de la Generalitat y la orquesta de la Comunitat Valenciana en el Foso, con hasta 3 agrupaciones diferentes de músicos sobre el escenario. Se podrá ver el domingo 29 y el martes 31 de mayo y el viernes 3 y domingo 5 de junio. Otro festival es el que va a llenar mañana la Ciudad de las Artes y las Ciencias de música de los 90. Love the 90s nos introducirá en la máquina del tiempo para volver a bailar los éxitos llenapistas. Actuarán en directo Technotronic, Snap, Jenny de Ace of Base, OBK, Chimo Bayo, Rebeca y Double Vision, entre otros grupos y artistas destacados de esta década. Posiblemente el mayor concierto dance de la historia.
Y esto es como viajar en el DeLorean, ¿eh? Alucinante.
Sí, clavado.
Me ha recordado mi época.
Ya podíamos cerrar los ojos y ¡pam! Pareceríamos en los 90.
Qué guay.
¿Qué ropa llevaríamos?
A saber. No quiero ni pensarlo.
Mamá, ahora no puedo hablar, estoy esperando una llamada muy importante. Sí, sí, la del cine.
Frau Dietrich, ¿es usted para...?
En cuanto a teatro, Valencia levanta el telón todo el fin de semana con éxitos como Ghost, el musical, en el Teatro Olimpia, la comedia Descarados de L'Homme Imprevist en el Teatro Thalía y la obra Invisibles, que se estrena en el Teatro Rialto. Este montaje es un espectáculo de música, teatro y danza para visibilizar a las mujeres invisibles, porque lo que no se ve no existe. Otro estreno de esta semana es el del musical Fraude en la Sala Russafa. Esta pieza teatral es una comedia musical estilo Off-Broadway que recorre la historia del siglo XX alemán a través de uno de sus iconos, Marlene Dietrich. Fernando Soler y Diego Alamar son los artífices de un espectáculo que interpretan el propio Soler, Paola Navalón y Marta Stahl. Una comedia sobre el fracaso que refleja sin dramatismos los continuos traspiés en la carrera artística de una joven panadera que aspira a ser tan famosa como la gran diva alemana.
Caray, pues qué bien, muchos planes, todos de calidad, estupendos para poder elegir y disfrutar de toda esta semana de actividades. Gracias, Eva.
A ti, Carles.
Soy fraude, soy fraude, soy fraude, Cope más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Recorda que estem en un especial Turiscope que ens porta a recórrer la ruta dels monestirs. És un itinerari turístic que uneix els monestirs de la Murta de Nolsira, Aigües Vives en Carcaixent, Santa Maria de la Valldigna en Simat, Sant Jeroni de Cotalba en Alfauir i Corpus Christi en Llutxent. I podem fer la ruta de dues maneres. La primera per carretera, destinada a accedir als monestirs amb vehicles, i la segona condicionada per la pràctica del senderisme. Té més de 90 quilòmetres de longitud i el traçat a peu discorre per antigues sendes històriques d'origen medieval, com el Pas del Pobre, vies pecuàries, sendes de muntanya, camins rurals i antigues vies de ferrocarril. És un paratge incomparable per als amants de la natura i del turisme d'interior, i a més triat ja per a moltes productores de cinema. I no m'estranya, perquè és que el lloc convida a fer qualsevol tipus d'activitat cultural i de disfrutar del seu entorn. I amb aquest bon regust que s'ha deixat Simat en general i este monestir en particular, diguem adeu a este especial Comunitat Valenciana des de COPE, convidant-te a descobrir la nostra comunitat que té llocs que són especials, com este, i tants altres, eh? A veure si a poc els anem descobrint i compartint amb aquells que ens trien per a fer turisme o directament per a lliure, com així, en cap altre lloc. Que tingueu bon cap de setmana. Adeu!